Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Benvinguts, comença una nova temporada del programa polític de la Cala Ràdio, el Parlem-ne. Ho farem cada setmana a partir de les 10 del matí, els dimecres, per conèixer doncs, l'opinió i la valoració que en fan les diferents forces polítiques amb representació al nostre consistori. Avui comencem la temporada, ho fem amb Compromís per la Cala, candidatura de Progrés. Ho fem amb el seu portaveu, Antonio Espuny. Senyor Antonio Espuny, bon dia.
Bon dia.
Bé, ha passat doncs, uns quants mesos ja des de les passades eleccions municipals. Segur que tenim molts de temes per repassar. Abans que res, permetim que fàssim una mica d'incís en un aspecte més nacional i després ja entrem concretament en tota la part municipal. Vam tenir aquest passat cap de setmana les eleccions al Parlament. En aquest sentit, vostè com a membre del Partit Socialista suposo que també estarà tindrà alguna valoració al respecte, perquè doncs, la formació va obtenir un petit augment de vots aquí al municipi amb 243 vots, però el cert és que en realitat jo crec que el titular més destacable és que la participació va ser molt superior fins i tot a les passades eleccions municipals, arribant a una participació d'un 76,60% de participació. Quina és la seva opinió i la del seu grup municipal?
A nivell municipal, la nostra opinió és que més o menys ja sabíem que tenim un vot ideològic, que si l'analises per totes les eleccions, tant generals com autonòmiques, sempre està al voltant d'este 250-230, entre 200 i 270 vots. Això més o menys ja sabíem. Alegrar-nos per la gran participació que va haver no només aquí al poble, sinó a tota Catalunya, perquè la gent sabia el que es jugava, els resultats estan damunt de la taula, reconeguts o no reconeguts, disfressats o no disfressats per uns i pels altres, perquè llavors, si veus i analitzes i sentes les diferents emissores i els diferents canals de televisió, veus més o menys com ho enfoquen diferent, però a nivell global pues, analitzo que s'ha creat una situació que, bueno, no és que ho diga jo, sinó que és una situació una mica complicada, que s'hauran de prendre decisions en tots els sentits, i que ara jo bàsicament el que penso que la majoria del poble català vol que els polítics que han sortit responsables al nostre Parlament, i ho dic en global, que s'aclareixin el més ràpid possible i que es fiquin a governar. No només és el poble, sinó que tots els sectors de Catalunya, des dels pagesos fins als empresaris, volen que ara ens deixéssim per un temps del monotema que hem tingut fins ara i que lo important sigui ficar-nos a governar este país. I des de l'esquerra, que és que volem? Pues que hi hagi un govern d'esquerres que es preocupi més per la gent necessitada, per les necessitats del poble i que es fiqui allà d'una vegada a treballar en una direcció que és més sanitat pública, més escoles públiques i més assistència social a les famílies necessitades. Este crec que haurien de ser els tres eixos principals del proper govern de la Generalitat, amb o sense apoyo d'altres forces polítiques, i jo crec que si se fica això damunt de la taula segur que altres forces polítiques s'hi afegiran, i després que es faci el full de ruta en la mesura de les possibilitats i amb negociació a Madrid.
Un altre dels temes que està, sens dubte, també damunt la taula i que ha sortit també recent és aquesta imputació al president Artur Mas i a les conselleres Irene Rigau i Joan Ortega pel tema del procés participatiu del 9 de novembre. Tot una mica de relació i, evidentment, són temes que van encaixats. Quina és l'opinió de...
Aquí parlaré de la meva opinió, i permeteu-me, perquè moltes jo puc tindre... Jo sempre dic que sóc socialista, però no estrictament del Partit Socialista. Vull dir, el que pugui opinar el Partit Socialista és una cosa, i el que puc opinar jo
és una altra.
I en aquest cas és una opinió personal. Penso que mai s'hagués tingut que produir aquesta imputació. Penso que el que se va fer en aquells moments no té cap vis d'il·legalitat, ni de delicte, ni de res. Simplement se va intentar donar veu, perquè nosaltres sempre hem estat, i els plens així ho hem manifestat, pel dret d'autodeterminació. Si no va poder ser i no va poder haver un referèndum consensuat amb l'Estat, però se va intentar fer el que es va fer, i que allò en cap moment, perquè no tenia cap conseqüència legal per l'Estat, en cap moment ni s'ha reclamat res, en cap moment va tindre visos de ser delicte. Per tant, penso que és una barrabassada el que se'ls ja està fent.
Molt bé, doncs havent parlat una miqueta d'aquesta valoració tant al Parlament com d'aquesta imputació, entrem ja sí que en matèria exclusivament local. Lògicament ens hem de remuntar al mes de maig a les eleccions municipals on Compromís per la Cala, tot i que va ser l'última formació en entrar al plenari municipal, ho va fer sumant vots i sumant regidors. Va tenir 458 vots i va aconseguir, com dèiem, dos regidors, guanyant un regidor respecte a les darreres eleccions municipals. Suposo que content per aquests bons resultats.
Sí, home, quan dobles regidors, pues, te fiques content, i més que tot no hi ha doblar regidor, sinó per les conseqüències d'este doblar regidor. I perquè es va exposar a les eleccions. Se va exposar clarament que el poble volia un canvi, perquè era necessari, i estos mesos que han passat, així ens ho ha estat demostrant, que a poc a poc anirem explicant a la gent del poble què és el que hi ha al nostre ajuntament, i entendran perfectament com les tres forces que d'alguna manera van prendre la decisió, que una encara no està dins del govern, i esperem, aquesta és la meva opinió, esperem que pronta ho estigui, tot i que ens doni el suport, llavors van entendre que realment tenia que haver un canvi, perquè pues, la situació de l'Ajuntament era greu, i realment ho és greu. Vull dir que en aquest aspecte les tres forces que avui en dia, una amb suport extern i els dos al govern, van prendre la decisió d'ajuntar-nos, tota la disparitat en principi ideològica, però no a nivell de poble, no a nivell de polítiques concretes a aplicar al nostre poble, sinó disparitat en quant a criteris externs, tant a polítiques nacionals com a polítiques estatals. Tot i això, crec que s'ha obrat amb molta responsabilitat de cara al poble, perquè realment era necessari un canvi. I els propers mesos, dies, tot i que és molt variable, perquè les notícies ens estan generant o ens estan sortint, diguem-ho així, sorpreses cada dia, i per tant no hi ha res encara definitiu, ens està dient que la decisió va ser molt correcta pel bé del nostre poble.
Parlem amb paraules claus. Aquest pacte que mencionava el senyor Espuny és el pacte que van formalitzar vostès amb Esquerra Republicana, segona força política en aquestes eleccions municipals, un pacte de govern en què Jordi Gazeni és qui es queda a l'alcaldia, vostè té la primera tinença d'alcaldia i el aval extern, diguem-ne d'aquesta forma, de Plataforma Calera. Entenem que s'han degut trobar en moltes reunions al llarg d'aquests 4 mesos ja de mandat. Quines són les perspectives que vostès veuen en aquest sentit, com vostè comentava, perquè algun dels membres o els membres de Plataforma Calera finalment acabin incorporant-se a l'equip de govern?
Esperem. Nosaltres, la nostra esperança és de que s'apunti en el govern i el més ràpid possible, perquè la feina que hi ha entre mig és molt feixuda, és molt espessa, i mos fan falta mans. I mos fan falta mans amb unes determinades característiques, i les característiques de sobretot d'honrades a la gestió, i de ficar els interessos del poble per damunt dels interessos de partit i dels interessos personals. Això és el que han fet els tres grups que en principi hem parlat i hem vist que hi havia la necessitat d'este canvi. Hem deixat de banda postures ideològiques i el que hem mirat realment és l'interès del nostre poble.
I de moment ho han aconseguit, això? Han pogut separar sí, qüestions nacionals, ideològiques, amb sí, qüestions de treball de poble?
Sí, perquè una de les coses que vam deixar clar al començament va ser que vam deixar clar que una cosa seria la gestió del nostre ajuntament i l'altra cosa seria les postures personals, perquè a vegades són postures personals de cada regidor. Per exemple, quan va sortir el tema de ficar-se amb l'AMI o no l'AMI, vull dir, el mateix grup de Compromís, va haver una persona que va votar a favor i va haver una altra persona que es va abstindre, o el tema de la bandera. Diem això cadascú té llibertat de vot. Nosaltres som conscients que al nostre grup hi ha moltes, moltes, moltes sensibilitats i, per tant, en aquest cas, que hi ha aquesta disparitat de votació en aquests temes extramunicipals és lo normal, és lo normal. Jo sempre he dit que una societat amb una sola opinió és una societat uniformada i nosaltres fugim dels uniformes i pensem que cadascú s'ha de vestir i s'ha de ficar la roba, per dir-ho d'alguna manera, que més li agradi i que tingui llibertat d'opinar i de pensar el que vulgui. Si no, en vez d'un partit, passaríem a ser una partida i això és el que no volem ser.
Molt bé, doncs entrem ja una mica ja amb aspectes més concrets, perquè en el ple en què es van aprovar els sous de l'equip de govern, doncs hi va haver una mica de discussió perquè en el programa electoral d'Esquerra Republicana ells anunciaven que reduirien un 50% els sous. Finalment aquesta xifra va quedar amb 35%. Vostè com a primer tinent d'alcalde té un sou brut d'uns 1.100 euros i clar, això diguem-ne que va generar crítiques. Com ho explica vostè que s'aconsegueix aquesta reducció d'un 35% però no poden arribar als 50% que va proposar o que va prometre Esquerra Republicana?
Com s'explica? Pues s'explica simplement perquè hem eliminat molts de gastos. Llavors, jo tinc un sou de brut 2.100, no 1.100.
Són 1.100 nets.
Sí, 1.600 nets. Jo cobro 1.600 nets i són 2.600 bruts. Vull dir, jo, la gent que ho sàpiga que són 1.600. Que a casa, la meva nòmina real són 1.600. Ho he dit a molta gent i ho diré les vegades que calguin. Que venen a ser uns 400 euros per setmana. Vull dir, jo abans tenia una feina i aquesta feina pues, em donava per mantindre la família i és un mínim que necessito per donar compliment a les meves responsabilitats familiars, com abans ho havia fet abans d'entrar aquí. Però bueno, a part d'això, hi ha hagut aquesta reducció d'un 35%, però sí que és cert també que hi ha hagut altres reduccions, sobretot el que són en gastos de representació i gastos de restaurants. Hem de pensar que en gastos de restaurants i de representació, perfectament, entre una cosa i l'altra, bueno, anava entre els 25 i els 30.000 euros. Jo crec que me sembla i ficaria la mà al foc perquè com a responsable d'Hisenda ho tinc una mica controlat. Des de que m'ha entrat fins ara a l'Ajuntament no s'ha presentat ni una factura de restaurants. Abans era permanentment i cada dia, pràcticament cada dia. I altres partides de desplaçaments i quilometratge a tres cales per part dels regidors. Constantment, cada mes i mig, hi havia uns 300, 400 euros per desplaçament, etcètera. Tot això s'ha acabat. L'únic, i ho hem ficat tot damunt de la taula, i som clars i transparents, és dir, escolteu, hi ha molta feina a fer i hem de ficar un sou perquè la gent mínimament estigui o visqui dignament. A part, tenim altres responsabilitats, com són sortides a Madrid, han fet sortides a Barcelona, etcètera. Treballes dissabtes, moltes vegades dissabtes i diumenges quan convé, perquè no, a l'estrès no tanques la clau i te'n vas a casa i no fas res més, sinó que moltes tardes tornem a vindre aquí i tornem a estar a les 8 i a estar a les 9. Llavors, esta feina, d'alguna manera, ha de veure's retribuïda. Ni de bon tros es van ficar els sous que es van ficar ara farà dos mandats, que quan van tindre majoria absoluta a la Convergència, el sou de l'alcalde brut era de 4.000 i pico d'euros. 4.000 i pico d'euros. I tots els altres regidors estaven sobre els 1.800 i 1.900 euros de sou brut, i n'hi havia uns quants en dedicació exclusiva. En aquests moments n'hi ha dos. Hem eliminat també les persones de confiança. Portem directament, en el meu cas, portem directament el control de la brigada. Abans pensa que hi havia dues persones, per tant, fent la feina que en principi tenia que fer el regidor d'urbanisme. Això s'ha acabat i per tant són estalvi que hi ha hagut per un altre costat i que no està comptabilitzat amb este cost total de personal i que no està comptabilitzat amb este 35%. Si sumiéssim realment les conseqüències de la política i de les dels criteris d'aquest equip de govern, la reducció del gasto polític, diguem-ho així, dels responsables polítics, seria molt més. I jo crec que no el 50%, sinó que inclús ho podríem passar.
Per tant, el que comentaríem seria això, no? Que aquest 35% diria, seria directament de la partida de nòmina, de sou directament, però que hauríem d'afegir-hi altres partides, en aquest cas, com vostè comentava, de viatges de representació, de diferents...
Quilometratges, etcètera, que a part de pagar-nos el bitllet, i en aquest cas, en molts de casos, per exemple, els viatges a Barcelona ni això. Si m'ha agafat el cotxe, el mateix...
Ho posen directament del seu propi sol.
Exacte, en aquest cas ho va ficar Jordi, vam agafar el cotxe de Jordi i el viatge, el cost, va ser a càrrec seu, no? I no hem demanat absolutament res.
Bé, en un dels altres plenaris, abans de l'estiu, van desencallar una situació urbanística, la del polígon d'actuació de Calafat, una mesura bastant reclamada per tots els sectors en general.
Sí, bueno, és un tema que està molt, molt embolicat, perquè les gestions que es van fer per part de l'equip, de l'altre equip de govern, no van ser gens clares en aquest aspecte. Se va perdre l'oportunitat a la revisió del pla general de ficar uns criteris clars per poder continuar donant llicències. Això no es va tindre massa present. No, se van fer les coses molt precipitades i una vegada se'n van donar compte del que havien aprovat i de les conseqüències del text urbanístic que s'havia aprovat, impossibilitava molts de sectors donar llicències, quan fins ara s'havien donat, en el cas de Tres Cales en primera fase, en el cas de Calafat i en el cas de Sant Jordi, sector Bosc i sector Castell. Quan se'n van donar compte de lo que havien i de les conseqüències que tenien dels textos, ara no es poden donar. Clar, llavors se va ficar damunt de la taula una sèrie de problemàtiques que es tenien que solucionar o que se tenen que solucionar en algun cas. Per ara ja tenim desencallat Tres Cales, ja avui, esta setmana, ja comencem a donar llicències a Tres Cales i la setmana que ve o l'altra, o sigui, si no està comissió de govern, que la tindrem el dijous, la comissió de govern d'aquí 15 dies, segurament ja hi haurà llicències de Calafat, que n'hi ha unes quantes per donar, i llavors ara estem ficats en... Aviam si podem desencallar Sant Jordi. És una mica més complicat, perquè és un sector que s'han de fer una sèrie de passos urbanístics que portaran els seus mesos, però que d'alguna manera intentarem que aquests passos se donin el més ràpid possible per poder també començar a donar llicències, perquè hi ha gent que té la parcel·la, que vol construir i que no pot. Per nosaltres això és molt important. Per què és molt important? Perquè sabem que al nostre poble, la situació de crisi que hi ha amb la quantitat de gent que està al paro, si es poden donar i es poden començar a construir 3-4 xalets, això vol dir 15-20 persones que tindran feina. I per a nosaltres, qui hi hagi feina al nostre poble, aunque sigui a la construcció, tantes vegades criticades, però és la que té efecte més ràpid i més multiplicador de tots els sectors productius, això és importantíssim. I hem estat treballant per a desencallar això. Passa que a l'estiu, perquè passa que són vacances, i són vacances oficials, i les consultes, no consultes que s'han tingut que fer amb els diversos organismes per poder desencallar això, doncs s'ha traçat tot uns dies, 30 dies.
Un dels temes urbanístics també que vostès van estar criticant i ho van fer ja abans de les eleccions és el tema del Bon Repòs, també un tema urbanístic que porta cua i porta cua des de ja fa uns quants mesos. Ho van fer contra l'antic equip de govern pel tema de la permuta dels terrenys al parc del Bon Repòs. Hi ha alguna novetat al respecte? Hi ha alguna cosa que vostè, com a regidor d'urbanisme o com a portaveu del grup de Compromís per la Cala, vostè pot aportar?
Aviam, el Bon Repòs ja s'han tingut negociacions amb els propietaris. Els propietaris tenen uns interessos, l'Ajuntament ne té uns altres. Hem de donar sortida a aquesta situació que està actualment el Bon Repòs, perquè al sortir sentència contrària a les propostes que s'havien fet des de l'Ajuntament, que era la permuta o la possible ubicació a Marina Sant Jordi de 233 vivendres, això ha quedat anul·lat, i llavors d'alguna manera hem entrat en negociacions amb els propietaris per veure com podem solucionar aquest tema sense tindre que aportar cap mena de diner complementari ni cap mena de despesa per l'Ajuntament. Ara estem en negociacions, és una primera fase, estem esperant una sèrie de documentació que ens ha de facilitar la propietat, i jo trobo que els propers mesos, no vull dir dies, sinó mesos, perquè són coses que s'han de pensar molt, s'han de prenegociar, per dir-ho d'alguna manera, tindrem una solució damunt de la taula per a tancar aquest tema. Perquè realment el Bon Repòs continuï sent, o sigui, ara el que és la superfície del Bon Repòs, el que és la zona verda, continua sent per l'Ajuntament. Aunque, torno a repetir, res està tancat i res està definit definitivament. O sigui, que encara no sabem com ho podem plantejar perquè són dos parts que estem negociant, hi ha uns interessos de l'Ajuntament, hi ha uns interessos de la propietat que els hem de conciliar. I amb això estem.
Anem a entrar ja en un altre dels temes importants. Importants va ser durant la campanya electoral, perquè va ser un ball de xifres. Vostès arriben a l'Ajuntament i al cap d'uns dies, bueno, al cap d'un parell de mesos, a principis d'agost, treuen la notícia de que l'Ajuntament acumula 50 milions d'euros d'endeutament. I fan un primer càlcul a gran escala dels milions que suposaria aquest endeutament. Això també va rebre crítiques per part d'un dels grups de l'oposició i l'espera, diguem-ne, per part de l'altre. Suposo que també han passat ja dos mesos també d'aquesta primera notícia. Entenc que en breus l'equip de govern farà alguna valoració, algun posicionament i explicarà en detall aquests 50 milions, si segueixen 150, si en són menys, si en són més.
Nosaltres vam dir aproximadament, Jordi, en la prudència que el caracteritza, la primera notícia que es va fer amb el primer ple es va anunciar que havíem calculat que seria com al voltant d'uns que ja havíem trobat una deuta real d'uns 45 milions d'euros. Això què vol dir? Això vol dir que si avui l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar hagués de pagar totes les factures que deu, tots els crèdits que deu, totes les obligacions a tercers que deu, necessitaríem al voltant d'uns 50 milions d'euros, no 45, perquè després ja ho vam comptar més i passa dels 45, vam arribar als 47-48. El que passa és que aquest és un deute que varia molt i no varia per a disminuir, sinó que varia per augmentar. Uh-huh. Des de que vam estar parlant això fins al dia d'avui han sortit tres sentències contràries a l'Ajuntament, en el sentit que ens obliguen a pagar unes quantitats que no s'havien pagat al seu moment. Per exemple, encara no s'havien pagat els 90.000 euros últims del conveni del Bon Repòs. Això s'ha de pagar. Ara ens ha sortit que l'altre dia ens van vindre una notificació de la Generalitat conforme les obres que s'havien inclòs al pla d'una subvenció dels aiguats s'havia fet mal fet i no s'havia fet correctament i ens obliguen, entre cometes, ens obliguen a tornar 60.000 euros de tot l'import. Després va sortir una altra sentència que ens condenava a pagar 475.000 euros per un projecte de residència, el primer que es va fer, que no teníem notícia, però que estava este contenciós ficat i que ens condena l'Ajuntament a pagar 475.000 euros. Vull dir que és un continu, és un continu. Amb estos 40 i pico de milions, 47 milions, no estaven contemplats part de les deutes entre les administracions. Havíem comptat nosaltres, per exemple, uns 100.000 euros de la deuta al Consell Comarcal. Resulta que són 260.000, etcètera, etcètera. Llavors, durant estos dies, des que vam dir la notícia fins ara, ha hagut una variació i voldríem que paries, però encara no, segurament no pararà. Hi ha unes quotes que ara també vam trobar o vam veure que es tenien que pagar i retornar als propietaris dels diferents sectors que s'havien cobrat quotes, que no estaven contemplats a la deute, etcètera, etcètera. La deute, torno a repetir, no ha parat. I és molt variable. Sí, i llavors estem avui al ple per respecte al plenari. No hem dit res. Ahir vam passar documentació a l'oposició en la que s'explica estos 40 a la comissió informativa, en la que s'explica d'on ha sortit aquesta xifra i com ha sortit. i suposo que avui ho podrem ja donar unes primeres pinzellades.
Un ple que podrem escoltar a través d'aquesta casa a partir de 7:45 del vespre. Anem a fer un repàs una mica de les xifres que vostès van presentar ara fa uns mesos, i és que deien que amb un deute bancari de 18 milions, 8 milions la residència d'avis, 8 milions de factures impagades, 10.500.000 de la companyia d'aigües, 1.200.000 de l'empresa concessionària del servei elèctric, més les sentències que en aquella època vostès valoraven en 4 milions, però que vostè comenta, no?, que van variant en funció d'aparició o de
conforme va passar el vent, van apareixen més.
I com justificaria que altres partits representats al plenari municipal critiquessin aquesta xifra, dotant-la de que no és certa, de que era inferior?
Ells sabran per què ho diuen, però realment i esta tarda intentarem aclarir-ho, si hi ha alguna pregunta per part de l'oposició. Hi ha una deuta, per exemple, de factures per pagar, equits, en aquest cas, este trimestre se sap que a finals del segon trimestre, perquè avui passarà per ple, doncs la deuta global són uns 9 milions, en factures fora de plaça, en factures en plaça eren 9 milions, però és que estos 9 milions sí no s'haguessin, si s'haguessin reservat els diners que la Cala Gestió va cobrar per a fer el pont de l'empresa Anida, o sigui, de la societat Anida, que és del Banc Bilbao Vizcaya, que puja al voltant dels 2.400.000 euros, i aquests diners s'haguessin reservat per a fer el pont, no serien 9 milions, serien 11. Llavors, oficialment, què et consta? Te consta 9 milions, però realment tu tens, a part d'aquests 9 milions, tens una obligació, perquè en aquella gent, per això t'han donat els diners a tu perquè li gestiones i faigues el pont, t'han donat 2.500.000 que no estan, que es van utilitzar per pagar altres factures. I llavors la teua, realment la teua, les teues obligacions en aquest cas en factures, quina quantitat és? Doncs pues és els milions que puguis tindre per pagar, en aquest cas 9, a 31 de juny, més el que no està escrit, i el que no està escrit és estos 2.400.000 euros que has de respondre un moment o altre, perquè algun moment o altre has de fer el pont i has de buscar els recursos per a fer-lo. Per tant, basant-se en els purs números que moltes vegades se fiquen per omplir impresos o per omplir determinats
documents
que te demana tant la Generalitat com l'Estat Central, te pot sortir una deuta, però el que hi ha dins de l'Ajuntament és, i ratlla, si no passa, esperem que no passi, estos 50 milions d'euros. I ja ho vam dir, uns 50 milions no vam assegurar, perquè igual pot ser 500.000 euros més, com pot ser 500.000 euros menys. Tenim pendents una sentència de Port Olivet, no sabem si al final s'acabarà amb indemnització a la Sareb. La indemnització, i això no està contemplat i no està a cap banda, contemplat d'estos 50 milions, la indemnització mínima a la Sareb podria ser, esperem arribar també amb una solució que no representi un desenvolupament econòmic, un desenvolupament econòmic per l'Ajuntament, podria ser mínim, podria ser perfectament 2 milions d'euros més.
Les xifres van movent-se en funció de les diferents
situacions
que van produint-se.
De la sortida de les diferents sentències.
Això vostè ja apuntava que aquest mes de setembre havien de començar a treballar el pressupost per al pròxim any 2016. Per al seu grup municipal, quines són aquelles coses que són pràcticament intocables, que no es poden tocar per a garantir uns mínims serveis al nostre municipi?
Aviam, per nosaltres hem intentat, el pressupost està bastant dibuixat, jo diria que les línies mestres ja estan fetes, hem intentat d'alguna manera no tocar lo imprescindible, perquè l'Ajuntament no es pot parar, l'Ajuntament, el nostre poble és gran, l'Ajuntament té moltes responsabilitats, des de, com si diguéssim, des del el gasoil de la calefacció de les escoles amb la seva neteja i la llum, etc. fins que l'ha fet, s'han de llimpiar els carrers, s'ha de mantenir la lluvernat públic, etcètera. Vull dir, passant per tots aquests sectors, el poble no pot parar i s'han de donar els serveis mínims als nostres ciutadans que per això paguen. Llavors, quins criteris hem seguit? Hem seguit mantenir els serveis mínims, amb una bona administració aconseguirem i un bon control aconseguirem una reducció de la despesa corrent i, per l'altra banda, mantindre l'atenció al nostre ciutadà. Això és el més important. I després hem entrat en una dinàmica de renegociació perquè per l'any que ve seria impossible assumir les obligacions que ens van deixar l'anterior equip de govern, que va fer 2 anys de cadència amb un crèdit i va dir, bueno, doncs el 16 ja pagareu i a partir del 16 pagareu. Jo faig el crèdit, jo faig el gasto i jo faig la gestió, però vosaltres ja pagareu. Llavors estem fent les gestions necessàries perquè ni l'any que ve, ni l'altre, ni els següents, l'Ajuntament quedi col·lapsat per la seva deute. Perquè pensem que si realment paguéssim tot el que tenim previst i que ens va deixar l'anterior equip de govern, pràcticament estaríem parlant d'uns 4.300.000 euros que hauríem de fer front entre amortitzacions, entre del camp de la deuta, entre interessos i entre alquilers.
Això seria només per al pressupost d'aquest any 2017.
I del 17, i bàsicament del 17. A part tenim que tindre present que encara hi ha aquestes factures que no es poden fraccionar, perquè el dia que començarem a fer el pont, en aquell dia s'ha de pagar el pont, no el pots pagar en 10 o 15 anys, sinó que s'ha de fer el pont. Vull dir que la situació és molt complicada, el que hem estat començant a treballar per d'alguna manera allargar els plaços de pagament i anant a poc deixant temes tancats, i una vegada vas deixant algun tema tancat, acabo de pagar uns crèdits, llavors me puc concentrar a pagar uns altres, perquè si hem de fer front a tot el que mos ve és impossible, a no ser que pugéssim els impostos. I la premissa del nostre equip actualment és IBI no es pujarà i les altres taxes municipals tampoc, perquè ja el ciutadà de la Mella ja ha sofrit prou aquests 4 anys.
De fet, era un dels punts en què almenys Esquerra Republicana sí que ho marcava, de congelar les taxes.
Això, els tres grups que estem avui en dia ho vam dir que realment intentaríem per totes de no pujar impostos, perquè amb una pujada de l'IBI del pràcticament 60-65% ja és més que suficient com per a començar a escanyar o s'ha escanyat massa a les economies familiars. I amb això, deixa'm dir, per cada milió d'euros que l'Ajuntament està extraent de les economies familiars, se deixen de generar, i això és un càlcul que és econòmic, no és que ho diga jo, se deixen de generar entre 2 i 3 milions d'euros a les economies particulars del nostre poble. Perquè si tu traus d'una família 150 euros, aquests 150 euros que siguen sent utilitzats per comprar unes sabates o per anar a prendre un cafè o per canviar un calentador, deixen d'anar al sistema productiu i de comerç del poble i deixa de tindre aquest efecte multiplicador que hauria de tindre. Per tant, s'ha d'anar molt al tanto amb aquest aspecte.
Parlàvem del deute, tant vostè com el senyor alcalde, com també membres d'intervenció i tresoreria de l'Ajuntament, s'han estat reunint en aquests mesos amb diferents reunions a la Generalitat. També han fet reunions a Madrid per parlar dels crèdits ICO, ho mencionàvem en aquesta emissora fa només uns dies. Quina és la valoració que en fa d'aquestes reunions? Com les podríem qualificar? Com les podríem exposar?
La primera, la Generalitat, sorpresiva per part dels responsables que ens van cridar ells. Nosaltres ja hi havíem demanat, perquè realment la pregunta va ser: com és possible que vostès amb papers tenien estalvinet? L'estalvinet s'ha d'entendre que és el racó que tens, no? Els diners que tens ahorrats. Diu que vostès tenen estalvinet i surt una ràtio de pagament de pràcticament 300 dies. Si vostès tenen diners ahorrats, real...
Expliquem això dels 300 dies, seria els dies que tarda l'Ajuntament a pagar les factures als proveïdors.
Exacte, això és el que els sortia a la documentació que ells tenen. Com és possible això? Llavors, quan vam anar, els vam ficar realment la deuta que tenim al nostre ajuntament, la real, no la que se tenia per norma tindre que ficar els diferents impresos que se'ls envia a la Generalitat i al govern central. Llavors ho van entendre perfectament. Llavors ja ens van donar el primer puesto del rànquing d'endeutament dels pobles de Catalunya. Valdros és, a nivell de català...
Ha sortit a la premsa i ha sortit...
Sí. Nosaltres estem parlant d'una deuta entre 6.800 i esperem que aquí s'apari entre 6.800 i 6.900 euros per habitant. O sigui que nosaltres ja som els campions dels campions. Mal que no es pese, que diuen els castellans. No? I llavors, llavors els vam explicar, ho van entendre, més o menys ens van dir aviam com ho podríem fer, però clar, és que o redueixes gastos o puges impostos. Pujar impostos ja els han pujat prou i per tant hem d'anar a la política de control de gasto. I després vam anar a Madrid també per a veure aviam com podríem dilatar amb el temps el pagament de la deute que tenim en els crèdits ICO, que exactament són uns 12 milions. Perquè si hi havia uns anys de pagament, se van agafar dos anys de cadència, però no es va allargar el plaç. O sigui que si el 2020 i que està tot pagat, o el 2021 i que està tot pagat, l'únic que es va fer va ser incrementar al tindre dos anys de cadència, incrementar els pagos que es tenien que fer cada any. I llavors el que han fet ha sigut això, veure, aviam quines possibilitats i com ho podien fer, i es van ficar damunt de la taula, com ho podien fer per allargar el plaç de pagament del crèdit ICO, perquè primer hem de pagar uns crèdits bancaris que hi ha, que pugen al voltant d'uns 6 milions d'euros, quan tindrem això pagat, després ens enfrontarem amb totes les forces amb els crèdits ICO. S'ha de ficar damunt de la taula les dues o tres possibilitats que ens van dir, s'està analitzant per part d'intervenció quina seria la millor solució i quina seria la millor sortida, i llavors prendrem les decisions a la millor sortida que vegi millor per l'Ajuntament i sobretot pel poble.
Han ballat moltes xifres, han parlat de molts números, de xifres d'endeutament que vostès plantegen, però evidentment això haurem de justificar-ho d'alguna forma. Hi ha alguna auditoria interna de pròpia de l'Ajuntament que puguem certificar aquests milions d'endeutament, o estan acabant de treballar? Ho presentaran públicament?
Sí, per supost, ho presentarem públicament. L'auditoria ja se sap, vull dir, quan l'informe dels 47 milions i pico que vam tindre damunt de la taula a primers d'agost, no ho vam fer els polítics, que ens vam assentar i vam sumar, mira, i això, i això, i això. No, ho supem això. Això va sortir d'intervenció, que vam dir, escolta, fiquem-nos tota la deuta i totes les obligacions que tenim. I a partir d'aquí va sortir esta quantitat. Això no ho va fer. Nosaltres, jo tinc plena seguretat, i Jordi també, vull dir, l'equip de govern actual, tinc plena seguretat en les persones que estan a intervenció i que sabem que perquè l'Ajuntament funcioni, d'alguna manera, els hem de deixar que ells treballen com saben treballar. Llavors, perquè ells són coneixedors fins a l'últim euro de la situació de l'Ajuntament i com se pot, en part, també, moltes vegades, com arreglar. Els polítics prenem les nostres decisions, però, d'alguna manera, ells ho saben, el que és la gestió. Per tant, aquests números ja han sortit de persones que no són polítics. Que no ens pensem que els han fet entre els polítics, sumant-ho i assentats a la taula els polítics. Gastar-vos diners en una auditoria que per a qui digui que totes les factures que hi ha a l'Ajuntament són reals...
No venia a referir-me aquí, sinó més aviat en tenir algun informe propi mateix del Departament d'Intervenció per a que la gent del poble tingui visibilitat pública de que aquestes xifres són les que són realment d'endeutament.
Sí, no, vull dir, avui ja, torno a repetir, avui ja farem una petita explicació d'aquestes xifres i al plenari, i llavors a partir d'aquí, tan pront que poguéssim tindre la intervenció pública a descarregar-se una mica de feina. Pensem que està treballant el pressupost, pensem que ha d'omplir un munt d'impresos tant a Madrid com per a les finances de la Generalitat. Tan pront que tingui uns dies clars, llavors ja farem exactament el que sabem a dia d'avui o a dia de quan se pugui fer de la deuta i s'explicarà a la gent del poble.
Tanquem doncs aquest assumpte. Segur que en els pròxims programes en podrem parlar amb més detall, però crec que també ens hauríem de parlar en aquesta recta final del programa d'un tema que tornem cap a l'àmbit més nacional, cap a l'àmbit estatal, però que el vivim en primera persona, que és el tema de la Nacional 340. Accidentalitat alta, mesures provisionals, i no trobar encara solucions. Els alcaldes estan reclamant amb urgència solucions, mentrestant Foment doncs, no acaba de donar la resposta. Què n'hem d'esperar de tot això?
Bueno, doncs n'hem d'esperar que la cosa s'allargarà per molt... Amb això sóc molt, molt pessimista, perquè donada la situació del govern central i de les polítiques que fan, no esperéssim una solució. Ara, hem de ser constants. Constants, insistir. Pensem des de les primeres mobilitzacions que es van fer a l'aldea per no atravessar el poble, pensem els anys que fa i pensem el moment que s'ha fet. Però els de l'aldea no van parar i al final ho van aconseguir. I això és el que hem de fer, no parar i al final s'aconseguirà. I jo penso que al final el que hauríem de fer, i a més són unes inversions que al global de l'Estat són minces, vull dir, és un 2, un 3, un 4% de totes les inversions que fa l'Estat, però aquesta autovia, que és un eix fundamental per a la sortida de camions que s'arropleguen, que totes les diferents autovies que hi ha al resto d'Espanya, que ja estan fetes, arropleguen pràcticament des d'Extremadura, passant pel sur, Almeria, Múrcia, Alicant. Pensa que tot el comerç que es genera en totes aquestes regions passa per aquí, passa per davant del nostre poble. I jo crec que l'Estat, si li interessa que els nostres productes siguin competitius, hauria de facilitar molt les vies de comunicació, perquè això és una de les maneres de que hi hagi menys temps de transport, hi hagi menys temps de camión, que es aconsegueixi un abaratiment dels costos i, per tant, si s'abaratix els costos, s'abaratix el producte. I si s'abaratix el producte, és més competitiu.
El cert és, però, que encara que el plantejament sigui de la construcció d'aquesta autovia, hi ha solucions més ràpides i que els alcaldes proposen, com la gratuïtat de l'AP7 entre aquest tram, entre l'Hospitalet de l'Infant i Vinaròs.
Sí, és que això ja fa temps que s'hagués tingut que fer. Ja fa molt de temps que quan s'acaba l'autovia a València, a la província de Castelló, llavors hi ha un desvio i que els camions tinguessin l'oportunitat, per almenys estar a l'Hospitalet, que és allí on estan les dues sortides i pràcticament estan apegades. L'entrada a l'A7 i la sortida de l'AP7 estan allà.
Inclús la construcció d'una petita variant seria molt una construcció civil molt petita.
Sí. A més és que es podria fer trams, perquè ara mateix podríem estar parlant de que una primera opció que podria ser des de Calafat, bueno, des de allí Vandellòs, fins a l'Ampolla, perquè a l'Ampolla el traçat pràcticament s'atansa també molt a l'entrada de l'autopista. I aquí crec que recordar que hi havia un pressupost d'uns 167, 170 milions d'euros. Vull dir que tampoc no és un pressupost desorbitat i que l'Estat n'hi podria fer front. I per almenys ja hi hauria un tram que també tindria una sortida molt més ràpida i molt més aproximada quan s'acabi a l'autovia per entrar a l'Ampolla. Llavors això s'hauria de fer, però tal com està l'Estat actualment en les seues polítiques, ho dubto que vulgui prendre aquestes mesures. Home, doncs fes la gratuïtat de l'autopista per als camions, un 50%, i ja està.
Participaran vostès a la manifestació d'aquest pròxim dijous?
Per supost.
Per reclamar aquestes mesures.
Sempre a les diferents mocions, perquè això no és el primer any. Vull dir, jo me'n recordo que quan ja vaig tindre la responsabilitat de govern amb aquest ajuntament, ja va sortir aquestes primeres mocions. Ja sortien, i ja n'estem parlant de 14 anys.
No és un tema recent, és un tema que porta anys. Sí.
Ja s'estaven aprovant mocions demanant la gratuïtat de l'autopista per als camions i per d'alguna manera descongestionar el trànsit de la Nacional 340. Al fer l'autovia només està aquí, està a la central, llavors ja s'ha multiplicat per 3 el trànsit de camions perquè la gent surt a Castelló i arriba fins aquí i després ja agafa l'autovia fins a Torredembarra. I això que s'estudien, amb tota la raó del món.
Estem ja a la recta final del programa. Abans d'acabar, m'agradaria preguntar-li com ha anat l'estiu, com l'ha viscut, ha fet vacances, han tingut temps de fer vacances, han aprofitat i han vist doncs, tota la programació festiva d'estiu aquí al nostre poble. Com han vist el turisme d'estiu?
A veure, saps que porto la responsabilitat també de la brigada. Llavors, l'estiu, pues, i a més entrant al mes de juliol, pràcticament a primers de juliol, que ja trobes moltes coses ja organitzades i fetes, però bueno, hem intentat de que la responsabilitat, a part de la gestió al municipi, pues, que la brigada pues, d'alguna manera respongués a les expectatives que són necessàries a l'estiu. Hem intentat que el poble pues, veigués millor dels altres anys, sobretot també les urbanitzacions. Tenim molta feina a fer a les urbanitzacions, Trescales, Calafat, però d'alguna manera també ens han arribat, ens arriben crítiques i els hi agraeixo les crítiques, perquè sense les crítiques no milloraríem. Però també pues, hem rebut alguna felicitació de que han dit pues, que s'ha notat aquest canvi de gestió a l'Ajuntament i per tant la nostra feina ha sigut de que això funcioni i que es vegi pues, una millora en la gestió dels serveis que està donant l'Ajuntament. En aquest cas és responsabilitat meva perquè així ho vaig acceptar. I el demés, pues, bueno, intentant anar situar-nos, descobrint, perquè és descobrir tota una sèrie de situacions que ens han portat tant que ens han portat i rumiar quines possibles solucions podríem sortir o tindrem per a sortir-nos i sempre amb aquest criteri d'intentar. Ho sabem que a nivell de gestió municipal és molt clar, o puges impostos controles la deuta, hem optat clarament per estructurar i reorganitzar els costos abans d'incrementar impostos. I aquesta és la nostra feina estos dies.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Moltíssimes gràcies, senyor Antonio Espuny, portaveu del grup de Compromís per la candidatura de Progrés. Ens veiem d'aquí un mes i esperem que amb més novetats polítiques per al programa Parlem-ne.
Moltes gràcies.
Doncs a tots vostès també els acomiadem i tornarem puntualment el pròxim dimecres. Ho farem amb el grup municipal de Plataforma Calera. Que acabin de passar una bona setmana.